Els somnis dels enamorats són com el bon vi. Són plens d'alegria o et posen molt trist. Quasi estic mort de gana i això em fa patir. Desplego les ales i vaig fent camí. La vida aquí no és gratuït.
Ràdio Sant Quirze presenta Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva.
Bona tarda, Sant Quirze. Bona tarda, mussols i mussoles. Tothom bé? Segur que sí. Avui heu d'estar disposats a escoltar a la nostra convidada. Ens assaltarem tots els passos. I us començaré dient de què parlarem avui, que és el primer punt del programa. Doncs avui parlarem de mindfulness. Tenim aquí a la Eva Serrano, que ja ens va acompanyar, si no recordem malament, el mes d'octubre, i vam fer un programa molt interessant, i avui el farem en profunditat. No cal que us recordi que tornem a ser dimecres, que som 29 de gener del 25, i ens hem menjat el gener de l'any nou, que són les 6 de la tarda, i que esperem que ens escolteu. I si no, que ens despengeu, que per alguna cosa tenim la web i que per alguna cosa ja comencem a sortir a Instagram. Per tant, no vull perdre ni un minut més. Bona tarda, Eva.
Bona tarda, Ana Maria.
Com estàs?
Molt bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
I nosaltres de que tornis a venir, perquè vam trobar molt interessant el tema que ens vas exposar i avui volem aprofundir.
Molt bé.
Vale, per tant, farem una espècie d'entrevista preparada i tu ens vas donant les teves recomanacions d'aquesta tècnica que jo pronuncio tan malament i que es diu mindfulness.
Això mateix.
Tu mateixa, presenta't i digue'ns què fas, a on ho fas, eh?
Molt bé, doncs jo sóc l'Eva Serrano, més coneguda a xarxes per Eva Medita la Vida. El meu projecte es diu Medita la Vida perquè per mi mindfulness és una forma de viure. Uh-huh. És una forma de viure centrada en el present. I per què em dedico a això? M'agrada ajudar les persones... M'agrada ajudar les persones a viure amb més calma, amb més tranquil·litat, perquè amb el mindfulness és com jo vaig trobar el camí de la calma, de la consciència, uh-huh. i estar més present a cada cosa que faig a la vida. Bueno, la meva formació és en MBSR, que és una formació protocolada que significa Mindfulness Based Stress Reduction. Com veus, jo tampoc parlo anglès perfecte, però no passa res. No ens jutgem, no ens critiquem.
Exacte.
I ho fem el millor possible. I en el meu camí d'indagar en mindfulness vaig trobar un màster a IL3, a la Universitat de Barcelona. Va durar 2 anys i vaig aprendre moltíssim. I tot allò que he après i que jo faig servir a la meva vida ho ensenyo a les persones que venen a classe. Dono classes a Sabadell, al Centre de Psicologia Psicovid, a l'Avinguda Barberà. I la setmana que ve començarem un curs nou de reducció d'estrès, de MBSR, uh-huh. els dimecres a la tarda, i també un online per qui sigui de fora de Sabadell o qui no pugui assistir presencial els divendres a la tarda.
Oh, molt interessant. Sí.
I un projecte nou per autònoms, que el faré a la Rambla de Sabadell, a l'edifici de la UGT, que serà el curs de reducció d'estrès, però reduït a 90 minuts, perquè moltes vegades els autònoms, m'hi sumo, diem que no tenim temps. Així que hem de poder tenir temps de dedicar-nos 90 minuts a nosaltres a la setmana per reduir l'estrès i viure d'una forma millor la nostra vida personal i la feina.
Molt bé, superinteressant.
Gràcies, Ana Maria.
Superinteressant, de veritat. Doncs pues mira, si et sembla bé, començarem l'entrevista perquè ens puguis donar el màxim d'informació i la teva visió, que veig que la tens prou arrelada i prou clara. Mira, per exemple, acabem de passar festes, eh? Mm. Bueno, ja fa dies, però encara estan presents,
sí.
Eh? Estem en cuesta de enero bajando ya para febrero, i m'agradaria saber quins efectes emocionals s'experimenta, no podem experimentar passades les festes de Nadal, que són unes festes molt particulars en el sentit emocional.
Sí, moltes vegades i a moltes persones els hi pot passar que passades festes senten com una tristesa i una soledat. I això és perquè durant les festes hem tingut molta activitat. Normalment tenim molta activitat. I de cop i volta aquesta activitat s'acaba. Sembla, és una sensació com de soledat, el que he dit, de cansament físic i mental. També pot comportar un estrès de tornar a la rutina, a les feines, a les responsabilitats. I també pot passar que hi hagi molta culpa pels excessos que hem fet durant els dies de festa, durant els dies de Nadal. Per exemple, de menjar o de despeses. I el que ens passa durant les festes és que tenim una hiperactivació emocional. De cop i volta passem de tenir reunions, de fer regals, de fer àpats contundents i amb gent, a que de cop i volta tornem a la rutina, sembla que tot s'acabi. És com si apaguessin els llums de Nadal, com si els apaguessin també per nosaltres.
Totalment.
Molta gent ho diu, ah, s'acaba el Nadal perquè han apagat els llums.
Totalment.
Doncs és com si també l'apaguessin per nosaltres.
I el buit emocional, per exemple, no? Perquè després del que acabes de dir, està clar que moltes persones pateixen buit emocional després de les celebracions. Mm. Ja no tan sols perquè entrem un altre cop a la rutina, sinó perquè a totes les cases falten persones. Mm. I com que estàs reunit en família, trobes a faltar aquelles persones que ja no tens, no? Mm. I a vegades es passa malament si no ho gestiones bé.
Sí.
Què me'n dius dels buits emocionals aquests i de les presències que no hi són?
Mira, primer ens posem el buit emocional del Nadal. Quan estàs en família o estàs amb amics i falta una de les persones que abans estava en aquella taula o en aquella reunió, és bo posar un comú. Hi ha una cosa, que un concepte mindfulness que es diu la humanitat compartida. Què significa humanitat compartida? Que tots patim pel mateix. I una de les coses per les que patim és que falten persones a les que estimem. I no parlo en passat, no estimàvem, estimem en present.
I ho passem en silenci.
Depèn de la família.
Depèn de la família, no?
Clar, a la meva família depèn. Hi ha moments que hi parlem o diem, te'n recordes de què passava quan estava? O si ara estigués aquí... Clar. I què pot passar? Pues que poden sortir riures i pot passar que poden sortir llàgrimes.
Això, total.
Si estàs en un espai segur, és millor deixar les teves emocions que surtin, que flueixin. I es mouen energies, i no són energies màgiques, sinó són energies reals. Això és el que passa si trobes a faltar algú. Però també pot haver un buit emocional acabades les festes. En el sentit de que quan fem reunions amb persones que estimem, hi ha més quantitat de dues hormones al nostre cos. Una és la dopamina, que és la del plaer, i l'altra és l'oxitocina, que és la de l'amor, que també és la que generem les dones quan hem de donar llum. Què passa? Quan acaba el Nadal tenim aquesta sensació de buit perquè ja no tenim tanta quantitat d'aquests neurotransmissors al nostre cervell. I per això tenim aquesta sensació. A nivell psicològic, estem més ocupats perquè no parem de xerrar amb gent, estem fora de les preocupacions quotidianes, però clar, quan allò s'acaba, tornes a potser entrar a la soledat. No li passa a tothom, però sí que pot passar.
És bastant general.
Sí, com per exemple, que els nens tornin al col·le. Per una banda, les mares podem, i els pares podem dir, ai, que
menys
bé,
mal,
han tornat. Però el primer dia de col·le es fa dur perquè no hi ha el xivarri, no hi ha els riures, no hi ha el jugar a casa.
Sí, totalment.
Llavors, això se suma a que moltes persones treballen a casa, llavors hi ha un buit més gran.
Totalment, totalment. I l'estrès postfestes està relacionat amb tot aquest nerviosisme que tenim quan preparem festes per servir la millor taula, per poder fer econòmicament cadascú dintre de les seves possibilitats els millors regals, que tothom estigui content. Vull dir, és com obligat estar content aquells dies.
A la nostra societat sembla que sí, però per això és millor deixar que les emocions s'activin, siguin les que siguin. Perquè quan tu bloqueges les emocions que en la nostra societat es diuen negatives, però no són negatives, són desagradables, perquè el nostre cos les sent com desagradables.
Yeah.
Però són bones, és a dir, són bones en el sentit de que les hem de sentir per estar connectats amb nosaltres mateixos. Totes les emocions les hem de deixar fluir,
que flueixin,
i compartir-les amb altres persones dona calma.
Ja, però veus això del compartir, penso que si ets extrovertit no costa fer aquest pas, però si ets introvertit o introvertida, aquest pas ha de costar.
Sí.
Per això et deia abans que jo crec que hi ha moltes persones que potser les absències les passen molt
en silenci. Sí.
Passen ells mateixos en silenci,
sí.
No manifesten el que senten, segueixen la corrent de passar-ho bé.
Clar, és el que toca, per dir-ho així.
Exacte, no? Sí. És que toca estar content.
Sí.
Inclús a vegades penses, bueno, per què ens hem d'anar dient bon Nadal a tothom quan a lo millor has entrat en una botiga i t'has limitat a dir bon dia, necessito això i adéu, no? I ens hem de dir bon Nadal, bon any nou. No sé, hi ha com una alegria, no vull dir que no sigui autèntica, però és com una obligació estar així en aquells dies.
Clar, és que depèn de com s'agafi. És a dir, si tu desitges a algú coses bones, el teu cervell es modifica, per dir-ho així, i té més pensaments agradables i positius sense forçar-los. Una altra cosa és que tu facis forçada. Si a tu et surt del cor, a tu, a mi, a qualsevol, surt del cor dir bon Nadal, digues-ho, perquè no t'ho estàs prenent com una obligació. Una altra cosa és que algú s'ho prengui com una obligació.
Yeah.
Dir una frase amb obligació que no surt del cor és que no arriba. Ni
el
teu
cervell
és forçada. Uh-huh. Però si tu dius bon Nadal des del cor o bon any des del cor, no és perquè hi hagi alegria generalitzada, obligada, sinó és perquè de veritat ho sents.
Ho sents d'aquesta manera.
Sí.
Jo sóc bastant així.
Jo també.
Sóc bastant així. Per exemple, el saludar, clar, jo també visc en un poble, no? Que és diferent de viure en una capital, però de tota la vida, des de que tinc ús de raó, a mi m'han ensenyat que quan em creu amb una persona, la tinc que saludar, tinc que dir bon dia o tinc que dir bona nit.
Clar.
I avui em dia això com que no es porta. No es porta. I és clar, més d'una vegada m'he trobat amb desitjar un bon Nadal i dic, bueno, a mi el Nadal m'anirà com jo vulgui, no com tu em diguis. I és clar, dius, tu et surt del cor, però l'altre et rebota, no?
Bueno, que s'ho quedi. Mira, jo dic una cosa, a mi em va passar just fa pocs dies, era 15, 16 o alguna cosa així, i li vaig dir a una persona, bon any, perquè no ens hem vist. I em va dir, a mi el canvi d'any m'és igual. I clar, primer vaig pensar, si això m'ho diu fa 10 anys enrere, potser li hauria contestat alguna cosa, però vaig pensar, jo li he desitjat bon any des del cor. Si aquesta persona no vol, és seu, no és meu, jo li he dit des del cor. I fins aquí arriba el meu amor o el meu carinyo cap a l'altra persona.
La teva energia positiva.
Clar, si no el vol agafar, és cosa seva. No podem tampoc pretendre que la gent desitgi coses bones, perquè depèn de la situació que estigui visquen, no pot. Llavors, si tu fas les coses des del cor sense esperar res a canvi, ho fas tranquil·la. Una altra cosa és que si esperes que et digui el mateix i no t'ho diu, et sentis malament. Aquí és on entra el problema. Però si tu no entres en aquest joc, ho dius perquè vols dir-ho i perquè li desitges de veritat, ja està.
Sí, però així. És molt curiós, perquè passen aquestes coses.
Passen, sí.
Com consideres que el mindfulness ens pot ajudar a gestionar aquest estrès que representa que ens queda, o aquest buit emocional? Perquè, clar, ens pot generar o les dues coses, o una de les dues, o una altra.
Clar.
Vull dir, el que ens genera tota aquesta situació d'unes festes que són tan continuades, tan, tan alegres i tan multitudinàries...
I que duren tants dies.
I que duren tants dies. I que després, zup, en bucle, cadascú entra a la seva rutina.
Sí.
Com ho gestionem, això? De la manera més senzilla, com ho podem gestionar?
De la manera més senzilla. Primer, hi ha com un estrès postfestes, que pot ser perquè tornem a la rutina i també pel tema financer. Pel tema financer, bé, perquè hem fet més regals, ens hem gastat diners regals, en dinars, ja sigui a casa o sigui fora, un restaurant, sempre gastem més.
Perquè
comprem coses especials. O que marxem de viatge. Hi ha molta gent que al Nadal marxa de viatge. I tornar a la rutina. Què pots fer per tornar a la rutina? Fer una llista. Pot ser que tinguis una superllista, però s'ha de fer una llista de veritat que he de fer. També hi ha un altre estrès, que és ara he d'ordenar la casa.
He de treure el pessebre, he de treure l'arbre, que em fa tanta il·lusió el dia de la Puríssima muntar-ho tot, i quan fa 15 dies ja et molesta per treure la pols.
Sí, yeah? Sí. Però hi ha gent que diuen que s'esperen a la Candelària.
Sí, sí.
Així que, sí. Bueno, cada casa és això, és que no podem
generalitzar. Les costums,
generalitzar.
Les tradicions. Sí.
Sí. Llavors, el que passa és que ens sentim desbordats i ens posem en mode alerta. Llavors, el que hem de ser conscients en tot això que he dit, el tema financer i el tema de rutina, que en realitat no és el que passa, sinó com ho veiem. I si ja ens plantegem en com ho veig jo, ja és el primer pas perquè no et desbordi.
Ja.
Una cosa i l'altra.
Molt, molt i molt bé. Bueno, oients, no em direu que no és interessant del que parlem, eh? Aquí en l'estudi hi ha una pau especial avui. La Eva ens ha portat la tranquil·litat, la pau, el bon rotllo i les energies positives. A veure, Eva, quines tècniques ens recomanaries pels que estan bregant amb aquest baixón emocional després de festes?
Bueno, es pot pausar la ment. És a dir, jo medito cada dia mitja hora, però no vol dir que tothom, si no ha meditat mai, pugui seure cada dia a meditar mitja hora. Això és una pràctica que va molt bé per baixar les revolucions, però hi ha més formes de fer-ho. Pausar la ment i gestionar les emocions es pot fer durant el dia a dia. Sempre s'ha de posar en pràctica, però es pot fer-ho durant el dia a dia i rebaixar o reduir el soroll mental. El soroll mental és aquells pensaments que tenim repetitius i que no sabem com fer callar.
Com fer callar.
O aquell pensament que es repeteix i es repeteix i es repeteix i no saps com parar-lo. Això és el soroll mental. Llavors, es pot baixar el ritme dels pensaments simplement posant atenció a la teva pròpia respiració. I diràs, i com faig això? Com faig això? Pares de fer les coses, això per començar. O entre cosa i cosa, és a dir, estic fent una cosa i m'he de posar a fer una altra, o vull fer una altra, primer paro. Puc tancar o no els ulls? Si els tanques, tens més poder de concentració. I llavors simplement observes la teva pròpia respiració, sense voler canviar-la, observar-la tal qual és. El fet d'observar-la et fa veure en quin estat emocional estàs. Sí. I també el que pots fer és observar què necessites, que això no estem acostumats. Estem acostumats a fer, i podria estar dient-ho 5 minuts,
sí,
que continuaríem tenint coses a fer. Però es tracta de parar i de simplement ser. Ja sé que és molt raro això.
No és raro, però és difícil.
És difícil, sí que és difícil.
Mira, jo t'haig de confessar que quan era molt jove, tenia criatures petites, treballava, a casa meva es trobava el temps per meditar, al final del dia.
Molt bé.
Inclús quan la nostra filla gran va tenir 5 o 6 anys, ho fèiem junts i li ensenyàvem a fer.
Molt bé.
Doncs t'haig de confessar que avui, que fa 15 anys que estic jubilada, molts dies intento trobar aquest temps per meditar i no el trobo.
I no el trobes, m'ho crec.
I ho trobo, vaja, horrorós ho trobo. Perquè ara se suposa que tinc tot el temps del món.
Ja.
Jo sóc una persona que m'aixeco d'hora al matí perquè estic acostumada tota la vida i no me'n vaig a dormir relativament tard. Faig moltes coses, sí. I faig coses per la salut, i faig esport, i faig pilates perquè em convé per la salut. Però m'empipo amb mi mateixa quan penso com és que quan tenies 10.000 obligacions trobaves aquells 10 minuts, 5 minuts, és igual el temps que fos. No? I hi havia dies que ens quedàvem adormits fent la meditació, m'entens?
Sí.
I que ara no siguis capaç.
Et diré una cosa i la parlem d'aquí a uns dies. I si et proposes de meditar quan t'aixeques? És a dir, quan t'aixeques al matí, encara no t'has posat a fer coses. Si medites...
Ho hauríem de parlar, això.
Vinga, ja ho parlem en privat després. Si tu medites quan t'acabes d'aixecar, el teu cervell no s'ha acabat d'activar. És a dir, el cervell tarda una estona, uns minuts, depèn de la persona més o menys. Si prens cafè, clar, es desperta abans, però la cosa és deixar que el teu cervell es desperti de forma natural. I si medites just quan t'acabes de despertar, sempre recomano anar al lavabo i seure a meditar en cadira, en coixí, on tu et sentis més còmoda. No cal seure al terra per meditar, però meditar conforme t'acabes d'aixecar. Perquè tot el que facis durant el dia ho faràs de forma més calmada. I això que dius de com pot ser que hagi fet coses, faràs les coses a una altra velocitat, però seràs més eficient. Llavors tindràs més temps. Ja sé que sembla raro,
no.
Però és així.
No, jo ho he practicat i ho sé.
Clar.
Però el que em faig creus és del que t'acabo de dir.
Clar, però potser és per deixar-ho pel final del dia. Saps? Es diu... com postergar, per dir-ho
així. Exacte, sí.
Procrastinar, ja ho faré. Ara no em sortia la paraula. Procrastinar és ja ho faré,
i no
i acaba el dia i no ho has fet. I llavors dius, ara tinc son. Et parlo tu, però li pot passar a qualsevol persona i em pot passar a mi si un dia pel matí, pel que sigui, m'ha passat algú, no medito, ja ho faré, i potser no ho acabo fent. A mi em passa quan marxo de vacances. Tenim una autocaravana, jo a la classe sempre ho explico, tenim una autocaravana. Llavors hi ha dies, depèn d'on estigui, jo no estic al meu espai de meditació, no puc seure al meu coixí de meditació que el tinc al menjador de casa, llavors estic en un altre espai. Si hi ha algun dia que dic després, i no ho acabo fent, el meu cervell, com que està tan acostumat, va a una altra velocitat, i jo m'ho noto. Però és això, procrastinem.
Clar.
Al cervell li encanta fer-ho, eh?
I és tan fàcil com agafar l'hàbit.
Sí, és un hàbit.
Com agafar l'hàbit i donar-li preferència.
Sí, per això t'he dit a primera hora del matí, perquè així saps que ja ho tens fet. És com dir, ja ho he fet. Si tu a tu mateixa et felicites i et dius, ai, avui ja ho he fet, al dia següent ho fas. I llavors arriba un moment que ja no et planteges a quin moment del dia ho faràs. Perquè és com rentar-te les dents, o dinar...
Una cosa més.
És una cosa més.
Una cosa més del dia.
Sí, sí. Forma part de la teva rutina.
Les persones que són molt disciplinades, jo em creia que era molt disciplinada, i ara veig que no, perquè jo, la meva parella de fa 54 anys, a vegades m'enfado amb ell, perquè dic, quina necessitat tenim de posar-nos el despertador a les 6 del matí? Ell es posa el despertador a les 6 del matí perquè el primer que fa quan es lleva és el que tu acabes de dir, no? Se'n va al lavabo, s'equipa i a casa fa una hora de pilates.
Vale.
Cada dia, fa molts anys.
Vale.
Cada dia. Jo li dic, però si tens tot el dia per fer el pilates, i em diu, no, sortiran mil coses que no s'esperen.
Sí.
I jo ja tindré el meu pilates fet. Doncs jo l'admiro.
És un bon exemple, eh?
Jo l'admiro perquè jo... Ja ho parlarem fora de micròfon, però jo sí que tinc una rutina que faig, però que no és la que més em convé. Vale?
Vale.
Sí, jo em llevo, també vaig al lavabo, i el primer que faig és posar-me a l'ordinador... a dir bon dia a la gent que em segueix a Facebook. I enviar-los missatges positius, engrescadors, el meu lema és amunt, sempre amunt.
Vale.
Vale? I a mi això pues em satisfà fer-ho, però m'ocupa molt de temps,
sí.
I no trobo llavors aquests 10 minuts per parar, com tu dius. I em vaig proposar com a tasca de l'any nou que ho faria. Encara no he començat. Vol dir que ja parlarem. Ara seguim sí. amb l'entrevista.
Vale.
És que és molt curiós, eh? Sí. El que les persones... Sí.
Mira, puc dir-te una cosa. El que es pot fer també... Tu t'has posat un objectiu de 10 minuts, però potser si et poses un objectiu més petit, de 3 minuts, potser l'aconsegueixes més fàcil. Perquè de vegades també passa amb mindfulness que pensem que hem de fer moltes coses molt complicades, com per exemple jo he dit, jo medito mitja hora, i potser algú pot dir, jo també hauria de meditar mitja hora? Doncs pues potser no, potser pots començar d'una altra forma. Sí que és veritat que amb el curs MBSR, que està protocolitzat i que està demostrat científicament, es comencen amb meditacions llargues, però perquè saps, perquè està demostrat científicament que en 8 setmanes, és a dir, en 2 mesos, baixes la teva ansietat i el teu estrès entre un 30 i un 40%. ¿Vale? Si tu vols començar així, és com dir, me tiro a la piscina. Tira't a la piscina. Però si és una altra situació com tu, que ja estàs acostumada a meditar, que saps els beneficis que té, t'has posat un objectiu que ara no pots aconseguir, baixa l'objectiu. Perquè de vegades ens posem objectius...
Sí, massa, inalcançables. Sí.
Clar, i potser seus, ara m'ho invento, avui és dimecres, demà dijous seus 3 minuts, o aquesta nit, quan sortim d'aquí, i veus el benefici, potser demà fas 4, potser divendres fas 5,
sí, sí,
dissabte
totalment.
6, això podria ser.
Totalment, és que a més el que em fa molta malícia és que ja els he viscut aquests beneficis.
Clar.
Ja I ara saps? Estic enganxada... a altres coses, perquè s'ha de dir enganxada, m'entens?
És que el tema de les xarxes socials...
Total, vull dir, tinc Instagram i no penso apenes res i tal, però em vaig acostumar a utilitzar el Facebook quan em fan fer la primera intervenció de genoll, que vaig estar 6 mesos enclostrada a casa, vale. I això em mantenia
clar.
Socialment connectada clar. Amb l'exterior.
Clar.
Però, esclar, llavors què passa amb això? Que... ho converteixes en un hàbit, jo ho he convertit en un hàbit. Gràcies a Déu ja fa uns anys que quan marxo dic, desconnecto. I
vale.
si estic una setmana fora, estic una setmana
vale.
fora.
Vale.
Però és que abans no feia ni això.
Era cada dia.
Era cada dia. És com, no una necessitat, sinó com una, ho sento com una obligació. I si algun dia no he saludat el dematí i no he dit del bona nit... Val? O no he penjat la fotografia de l'albada o la fotografia de la vesprada i ja hi ha qui em diu
estàs
que et passa
bé.
Alguna cosa, que estàs bé. Val. Vull dir que sóc molt conscient que ho haig de poder fer igual perquè és una cosa que em satisfà fer-la, però primer haig de fer coses per mi.
Clar. I si fas una cosa? Aquí, ho t'ho dic en línia, eh? Medites 3 minuts demà i quan acabis els 3 minuts diu bon dia, acabo de meditar.
També, m'agrada.
A veure què passa demà.
M'agrada, llavors s'incendiarà el Facebook. M'agrada, m'agrada. Molt bé, escolta, estic traient molt bones coses d'aquesta entrevista. A veure, tu saps que el meu programa és d'alimentació saludable, parlem de salut, si parlem de tècniques, si parlem d'osteopatia, parlem de tot el que podem, quan puc comptar amb professionals. Perquè tu ja saps que jo sóc una mestressa de casa que parlo de les meves experiències vitals. No, no tinc cap diploma ni cap carrera en aquest tema.
La Però, de la vida.
La de la vida. Llarga. Llarga. Tu... quines... O sigui, amb el tema de l'alimentació... Com creus que podríem aplicar aquest sistema després dels excessos de les festes?
Primer torno a les festes, ¿vale? Durant les festes tampoc caldria passar-se, em refereixo. Podem, encara que hi hagi menjador a la taula, encara que hi hagi coses dolces, podem ser conscients del que el nostre cos necessita. I jo sé que es diu... no deixis que els dolços estiguin tota l'estona a la taula. Però si tu ets conscient de que t'has menjat un dolç i de que el teu cos ja té suficient sucre, no et menges
no
el segon. Vale? Ara em poso després de Nadal. Primer, després de Nadal, una cosa que fem, i ho fem sobretot molt les dones, és dir, me pongo a dieta, em poso a dieta, em poso restriccions, això ja no ho menjo, ara només faré caldo per la nit. Saps que això es diu moltíssim. Això el que li estàs fent al teu cos és fer-li un canvi d'hàbits molt brusc. I el que estàs fent també és posar-li a la teva ment restriccions. Quan a la teva ment li poses restriccions, pateix. I pateix estrès. Llavors, què és el millor? I és el que jo practico. Es diu Mindful Eating, que és mindfulness aplicat a l'alimentació. Què vol dir això? Ser conscient del que compres. Si el que compres ho necessites o no ho necessites. Quan vas a cuinar, ser conscient de com ho cuines, perquè es pot fregir, bullir, i no vol dir tampoc que ara diguis mai menjaré fregit, sinó tu saps que el teu cos no necessita aquell fregit. Potser necessita un bullit, potser necessita vapor, el teu cos sap que necessites. Després és quan seus a taula, fer-ho amb els cinc sentits. Què vol dir, els cinc sentits? Primer, mira què tens davant. Mira els colors, mira les formes. Olorar. És superimportant olorar el menjar. Moltes vegades anem a tal velocitat que no sabem ni quina olor té el menjar. I a no ser que passem per un forn de pa que fa molt bona olor o per un restaurant que estiguin fent brasa, no som conscients de que el menjar té olor. I tot el menjar té olor. Qualsevol menjar.
Totalment d'acord.
Després, quan, si el pots agafar amb la mà, que si tu pares a pensar, molt menjar es pot agafar amb les mans. Notes el tacte. Això ja t'activa un altre sentit. Quan te'l fiques a la boca, ser conscient de com t'ho fiques a la boca. Ser conscient de la temperatura a la boca. Ser conscient dels gustos, dels sabors, de les textures. Menjar a mossegades petites. Per això també va bé agafar-ho amb la mà, perquè tu saps que els plats, els coberts, cada vegada són més grans.
Més grans.
Jo recordo quan era petita, no hi havia les culleres de sopa que hi ha ara. No calia que de petita ens diguessin, té la cullera de postre per poder menjar-te la sopa, no? Teníem la cullera gran per tothom a la taula. I ara les culleres són supergrans.
I els plats.
I els plats. Els omplim més del que necessitem. Llavors, és mossegades petites, quantitats petites, de forma lenta, sense ordinador davant, sense tele, sense notícies, sobretot. Perquè menjar amb les notícies el que fem és normalitzar tota aquella violència que surt a les notícies mentre estem fent una cosa rutinària i que necessitem per viure. Llavors ho normalitzem i no és normal la violència que ara mateix hi ha al món. Sense mòbil, no sé si ja ho he dit, sense diari, sense llibre, és a dir, i si pots en silenci, és a dir, que no hi ha...
Concentrat en concentrat, el que fem.
Concentrat, això. I si comparteixes taula amb algú altre, doncs que la conversa sigui tranquil·la. I si no li proposes, anem a fer això que m'ho ha dit l'Eva o he sentit a la ràdio, a veure què et sembla, a veure com va el dinar. I...
Sí, perquè si és l'hora t'estàs menjant el dinar i tens una discussió de parella, no. Doncs hi ha malament.
Et senta malament, segur.
Fatal.
I potser allò no ho tornes a menjar.
Exacte.
A mi em va passar una cosa de petita, que ara no l'explicaré.
I el problema però no el soluciones, a més.
No, hi ha un aliment que no el puc menjar, que és crec. Que em senta malament.
No crec.
Perquè tinc un record gravat al meu subconscient i sé quin és, però no el puc menjar, perquè és que em cau malament. Sí. I els ho faig a casa. Això són coses del directe. Hem d'acceptar que el soroll que s'ha sentit ara forma part del moment present i no estressar-nos i no criticar-nos.
No,
ha entrat una trucada al mòbil i ja hem posat el mòbil en silenci. I ja està. Això és mindfulness, eh? Vivir el momento presente tal qual és.
Tal qual és.
Sin juicios.
Tal qual és.
Sense judicis.
Mira, tot això que acabes de dir d'una manera tan serena, tan pausada i tan profunda, jo, quan vaig parlar abans de festes, de lo que podíem fer per no sobrepassar-nos en els àpats, no privar-nos, però el que deies tu, si ja he menjat un trosset de torró, ja tinc una dolçaina al cos, perquè n'haig de menjar una altra. Tots aquests consells els vàrem donar. A posteriori, el meu programa no es parla de la paraula dieta, parla d'alimentació saludable, però és evident que tothom es posa a dieta perquè s'han engreixat 2 quilets, o 3, o els que sigui, o cap, no? També vaig donar pautes de detox, de fer uns càlduls que ens ajudin doncs, a l'organisme, que sigui el feix, que sigui el ronyó, perquè, a veure, el que hem de tenir molt clar és que passem de fer una alimentació més o menys normal a sobrecarregar tots els nostres òrgans en pocs dies.
Sí, i de sucre i greixos.
De sucre i greixos, sí. I de moltes barreges d'aliments, perquè fem aperitius, piquem 5 coses, primer, segon, postres, i a la tarda, mentre juguem al quinto, piquem fruita seca, a casa meva mandarines, però normalment doncs fruits secs, o polvorones, o que no sé com es diuen en català, però
polvorons,
crec. No? Totes aquestes coses. La majoria de vegades, si rebo algun àudio o rebem alguna suggerència, moltes persones, quan els hi parlo de que ens hem d'acostumar un altre cop a cuinar, es cuina poc, sobretot.
Sí.
La gent jove, que està molt estressada, que va molt a tope, que tenen criatures, que jo tot això ho entenc perquè ho he viscut, però penso que hem de fer un retorn a la cuina. Perquè, bueno, jo sempre dic que per mi cuinar és un acte d'amor.
Sí.
Cap a mi i cap als meus. Però, clar, jo sóc una senyora de vora 76 anys, que vinc d'una altra educació, que vinc d'una altra escola, no? I això costa molt. Això que acabes de dir, si fóssim capaços només de fer el 50% del que acabes de dir, jo crec que no tindríem ni indigestions, ni refluxes d'estómac, ni malestar, ni tot això, però estaràs d'acord amb mi que és bastant difícil.
Sí, sí que és difícil.
Perquè moltes persones mengen a la feina, no van a menjar a casa, els nens mengen a l'escola.
Sí.
Per sort, les escoles estan fent una bona feina amb el tema dels menjadors escolars.
Sí.
Hi ha gent preparada i que es prepara i...
Sí.
I també ser d'escoles que ajuden a meditar els nens abans de posar-se a dinar.
Que bé.
I això és fantàstic,
no? Sí, fantàstic.
Però el dia a dia agitat que portem és bastant complicat, eh?
Sí. El que jo crec que ens ho hem d'agafar com de m'estic cuidant. És a dir, la meva salut va aquí. I vull dir una cosa d'això que has dit, que vas explicar caldos de tocs. Està molt bé que el nostre cos rebi punts de tocs. Però no ho facis amb culpa, és a dir, no et prenguis un caldo per dir compenso allò amb la culpa, sinó al Nadal hem menjat polvorons perquè és la nostra tradició, perquè m'agraden i perquè em venien de gust. Ja està. No carregar-ho de més. Aquella experiència no s'ha de carregar
de més. No compensar-ho com que has fet un pecat.
No, això és que és culpa. És que és la nostra societat. Hi ha molta culpa.
Sí.
Llavors, sí que està molt bé prendre aliments que van bé pel nostre organisme, però que ho podem fer tot l'any. Llavors, el que es tracta és de no fer pics, és a dir, quan tu acabes de menjar-te alguna cosa molt de sucre, hi ha un pic emocional i un pic de sucre.
De sucre.
Quan allò baixa, hi ha baixada de sucre i baixada emocional. ¿Vale? Si
total.
Ja la baixada de sucre ha sigut una baixada emocional i a més obligues al teu cos i a la teva ment, perquè és més a la teva ment de vaig a beure aquest caldo perquè ho he fet malament. No, vaig a beure aquest caldo perquè m'estic cuidant i perquè sé que em sentarà bé i perquè em ve de gust. Que moltes vegades el concepte dieta és m'obliguen a que dilluns he de menjar això, això i això. No, aquesta és la cosa, l'obligació. En lloc d'escoltar el nostre cos de el meu cos avui necessita un caldo. I és que moltes vegades el cos només ens demana, caldo o una mandarina, com tu has dit.
Sí.
Potser un dia et ve de gust estar al quinto i fruits secs i un altre dia estàs al quinto i és una mandarina. Saps? Però no fer-ho tot com obligació. El tema és que a la nostra societat tot ho fem com obligacions i per aconseguir objectius.
Sí.
I el pes no ha de ser un objectiu. És l'alimentació ha de ser una forma de viure i de cuidar-te. I no sempre el teu cos necessita el mateix. Llavors aquí, amb el mindful eating, també el que aprenem és si la gana que tens és real, és de cos o és emocional. Saps?
Sí.
Perquè tampoc és el mateix menjar-te una quantitat de fruits secs que cap a la mà i és perquè et ve de gust a menjar-te un bol que no t'has adonat de quan te l'has menjat, anaves fent clinc-clinc, anaves picant i t'has menjat mitja bossa.
Que sí.
Llavors, ser conscient de què necessita el teu cos i escoltar-lo. I d'aquesta manera, cuidar-te.
Clar, però crec que és el que no estem fent en la societat actual, escoltar-nos.
No, no ens escoltem. I moltes vegades, això que has dit de les mares amb nens, els meus no són tan grans, tenen 15 i 13. I potser algun dia sí que dius, compro algú preparat, perquè hi ha dies que són així.
Oh, i tant.
Però el tema és que si tu converteixes en una rutina i t'acostumes a que cada dia sigui menjar preparat, aquí és on venen els problemes.
Sí.
I això no ho dic jo només de mindfulness, sinó nutricionistes, formades, amb carreres, graus de 4 anys, i amb màsters també ho diuen.
Total.
Un dia pots passar-te qualsevol cosa, però el tema és que no sigui a diari. És igual que saltar-se en la meditació un dia. No passa res. Ara, si no ho tornes a fer mai, llavors no tindràs els beneficis.
Clar, la trobaràs a faltar.
La trobaràs a faltar,
sí.
Això.
Però són coses tan tontes com el que dius. No mengis amb la tele. Amb la tele posada.
No, i menys no. Les notícies, sobretot.
Clar, perquè, clar, a les hores dels àpats normalment fan els telenotícies,
sí.
Les notícies són negatives.
Sí.
Però, bé, a vegades no podem evitar-ho. Estem, igual que jo t'he dit que estic aviciada a saludar cada dia els meus seguidors, doncs a vegades estem aviciats a dir no vull veure notícies perquè vull veure què diu l'home del temps, perquè i al final te l'empasses tot i estàs menjant. I és el que tu dius, que no tens consciència de què estàs menjant.
Ni de què estàs veient. És a dir, hi ha
exacte,
una barreja.
No estàs ni per una cosa, no. Ni estàs per l'altra, ni estàs per la persona que tens al costat. Jo aquest Nadal vaig dir, els de casa, fem una cosa. Quan ens reunim, deixem els mòbils tots en un cistell, abracem-se, mirem-nos els ulls quan ens parlem, perquè no ens mirem els ulls actualment.
No.
Vale?
Perquè crea incomoditat.
Bueno, potser sí que és perquè creï incomoditat, però també perquè estem, esclar, te'n vas a un restaurant, bueno, ara està aquí, no? Però
sí.
Te'n vas a un restaurant, dos parelles, tothom té el mòbil, a sobre la taula, i el que no està amb tu i està mirant el mòbil. I això ens ha enganxat de tal manera que crec que ens incomunica molt, i és una de les coses que vaig dir, home, i vaig recomanar per les xarxes, abraceu-vos molt, mireu-vos els ulls quan parleu, somrieu, estigueu bé, sortim d'aquesta enganxada que ens tenen totes les xarxes en tots els aspectes.
Sí.
Perquè al final són eines que també s'han convertit en eines professionals i pràcticament no pots passar sense elles, no?
El tema és que puguis dir, ara estic treballant, necessito el mòbil...
I ara s'ha acabat.
Ara potser tinc una estona dos i vull mirar alguna cosa al mòbil i ara ja no toca mòbil.
Sí.
Nosaltres als dinars i sopars de Nadal tampoc tenim mòbils a la taula. Sí que és veritat que a l'haver adolescents,
per
acabar de dinar...
Precisament per això, no? Perquè jo ja tinc 5 nets que tots ja són adolescents.
Veus?
I és clar, vull dir, l'últim, el que acaba de tenir un mòbil és el de 14,
clar.
Però que ja feia 2 anys que reclamava el mòbil, doncs...
Clar.
Esclar, és molt normal que senti curiositat i que vegi que tothom està amb el mòbil i ell vulgui fer el mateix.
Clar. Jo un dia els hi vaig dir de broma, estaven els meus fills i cosins i del meu marit i tal, i els hi vaig dir, i si proveu una cosa? Parleu mirant-vos als ulls. I van fer tots, ja, 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 ja. Dic, sí, però ara ho proveu.
Sí, sí, sí.
A veure què passa.
És que és com una cosa estranya.
Sí, sí.
S'ha convertit en una cosa estranya.
Sí, la cosa és que quan hi ha nens o hi ha adolescents, i aquest Nadal nosaltres ho hem viscut, hi havia una pilota de futbol. Van deixar els mòbils i van sortir tots a jugar a futbol. El dia era el dia de Nadal, sí, era el dia de Nadal. Estàvem a un local, hi havia una plaça davant, i tots, nens i nenes, van sortir a jugar una estona a pilota. I clar, com que tenien por que el mòbil caigués al terra, tots van deixar el mòbil a dins
sí,
de la sala.
Sí, 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 sí.
Llavors, també és veritat que jo no sé d'on va sortir la pilota, també t'ho dic, no era dels meus fills. Però sí que és veritat que els adults podem buscar com alternatives,
sí,
que de
sí.
vegades no pensem, perquè tenim moltes coses ja que pensar, que preparar el Nadal.
No, i perquè som els primers enganxats.
Sí, també. Sí, acceptem-ho. Sí.
Hem d'acceptar que si la gent més petita ens veu que
sí.
anem pel carrer amb el mòbil a la mà, anem pel
sí.
carrer parlant amb el mòbil...
Sí.
Doncs ells imiten, no fan sí. altra cosa que imitar.
Clar. Bueno, i els nens que encara són molt petits, nens i nenes que són molt petits, però els pares donem el mòbil
perquè
callin, s'entretinguin, no molestin, no es queixin.
Sí, sí,
i clar,
és...
encara no l'han demanat perquè no saben.
No, llavors, és una realitat,
Sí, és una realitat.
De la que és difícil
sí.
escapar-se.
Sí.
A veure... Quines recomanacions poden ser útils per la gent que se sent molt aclaparada, sobretot pel tema financer? Tots ens hem passat de pressupostos, tots. Qui digui que no s'ha passat perquè les coses han pujat
sí.
de preu, pugen descaradament de preu perquè són les festes.
Sí.
Fas tots els esforços que pots, com t'he dit, per poder oferir una bona taula i per poder fer un regalet, regalet, perquè de regalassos ja no se'n poden fer. Com se surt d'aquesta angoixa que llavors et crea el mes de gener i el de febrer, que és quan ve el càrrec de la targeta?
Jo treballava a un banc, aquí, llavors no entraré a segons
ui.
On,
Ui, ui, ui.
Vaig treballar 20 anys. Això vaig acabar el món del mindfulness. No, em posaré moda mindfulness.
Vinga.
A veure, el que ens passa és que durant el novembre, poso, i desembre, gastem més calés. I moltes vegades en aquell moment no mirem el compte perquè la il·lusió que tenim ens supera i no volem reduir aquesta il·lusió que tenim. ¿Vale? Llavors, arriba gener, seus a l'ordinador a mirar la web del banc que tinguis o el mòbil, l'APP, i la mires de mode objectiu. Sense culpa, sense dir m'he gastat més, m'he gastat menys. Ja t'ho has gastat.
Ja no hi ha remei.
Ja no hi ha res a fer. Llavors es tracta de simplement mirar què tens al compte, mirar les despeses futures que tindràs el mes i llavors fer com una planificació per dir, doncs, aquest mes potser aquest excés, m'ho invento, sortir a sopar, doncs no ho farem. Farem un sopar especial a casa, poso un exemple, Perquè el que ens passa moltes vegades és que ens preocupem i la preocupació no soluciona res. La preocupació ens carrega mentalment i físicament.
Clar.
Llavors el que hem de fer és posar una acció conscient, que pot ser això, l'exemple que t'he posat, de dir, pues, aquest extra no m'ho gastaré. Però sobretot és deixar la culpa, perquè el que ens pesa és la culpa. Moltes vegades això que es diu ara no em surt en català la cuesta d'enero,
sí, la pujada de gener
és psicològica, no és real. A moltes famílies no és real.
Però estem en aquell moment.
Sí, com que t'has gastat més, tu et poses una pressió de ara vaig cuesta arriba. I no, potser no vas cuesta arriba. Llavors has de mirar de forma objectiva. Per no fer-te mal.
Clar.
No és objectiu, és a dir, tu has gastat perquè volies gastar-t'ho.
Ja està
gastat.
Ja està. El que
llavors...
hem de fer és el dia a dia, el que es necessita
i
sense més.
Sí. I ara estàs al gener i ja està, i és una altra època. ja està.
Sí, sí, així de fàcil.
I viure el moment present. Sembla fàcil, no?
Així de fàcil.
Saps que va molt bé aquestes coses quan són coses que et costa interioritzar? Escriure-les.
Sí, jo faig molt això.
Cada dia, si són frases curtes, les pots llegir. I arriba un moment que això ja forma part del teu cervell.
Clar, clar, clar. El teu cervell ja està acostumat.
Sí, no? Ja s'ho ha après.
Ja s'ho ha après.
Sí, sí.
Molt bé. A veure, exercicis. Exercicis o rutines que puguem incorporar. Sobretot per reconnectar amb la calma.
Amb la calma.
Això que tu expliques tan bé, tan bé, i que és tan difícil, tan difícil.
Mira, doncs us diré coses que no es tracten de seure a meditar. Són coses que es poden fer al dia a dia, i és a dir, són coses que ja fas durant el dia a dia, però que les fas de forma conscient. Llavors, us diré matí, mig matí, tarda i nit.
Val.
Matí. No mira el mòbil quan t'acabes d'aixecar. Que això és el que fem moltes vegades. Moltes persones fem servir el mòbil de despertador.
Per mirar l'hora, eh?
Jo mateixa tinc el mòbil com a despertador. El tinc en mode avió, això sí, però és el que millor he trobat jo que em funciona. Llavors és, quan sona el despertador, no agafar-ho i posar-te a mirar WhatsApps, xarxes socials, no, ja arribarà. Una estona perquè el cervell s'acabi de despertar. A mig matí, què podem fer? Qui prengui infusió, infusió, o qui prengui cafè, cafè. I fer-ho de forma conscient, lenta, en silenci, olorant, notant la temperatura, tot el que he explicat de mindful eating, però només en una infusió o en un té. Que potser estàs 10 minuts, entre que ho prepares, es templa una mica perquè ho puguis veure i tu veus, 10 minuts que li dones al teu dia calma. És a dir, són comparades.
Ja.
A la tarda, què pots fer? Una caminada conscient. I potser em dius, què és una caminada conscient? Sortir al carrer, al bosc, perquè moltes vegades volem també que sigui un espai ideal. No existeix res ideal. Ho pots fer a dins de casa, però si surts al carrer, dona l'aire, ja és diferent. Aquí hi ha un poble, a la ciutat on visquis, és a dir, no busquis una idealització on visquis. Surs al carrer i et concentres en les plantes dels peus. Anota les plantes dels peus. I encara que vagis amb sabates, bambes, les plantes dels peus tenen moltes sensacions. I és com si t'estiguessis fent un massatge al cos, perquè ho fas amb consciència plena. I si trobes algú pel carrer, saludes i pots anar mirant el teu voltant. I la gent quan ho comença a fer em diu, és que he vist coses que jo no havia vist mai.
És veritat.
O he vist colors que no havia vist mai. Això sí, fer-ho sense mòbil, eh? No surti al carrer mirant el mòbil.
Fer la
foto. El mòbil, tampoc. Si no, quan acabis, fas la foto. No, la cosa és que ja, sí que pots parar.
Amb consciència, t'entenc.
Sí, però si, per exemple, hi ha una posta de sol supermaca, pares, fas la foto amb consciència plena. Si és que tot es pot fer amb consciència plena. Mira, poso l'exemple. Agafes el mòbil notant el tacte del mòbil a la mà. Fas la foto amb consciència de què estic fent, sense pensar en altres coses. Allò és que ja és mindfulness. I l'últim, a la nit, 30 minuts abans d'anar a dormir, deixar el mòbil també. I pots fer dues coses, o dedicar 5 minuts simplement a observar la respiració, o una cosa que va superbé, que és més fàcil i que a més augmenta l'autocompassió i els pensaments positius, i és escriure cada nit tres coses que agraeixes del dia. Mm. Pots tenir una llibreta a la tauleta de nit i un boli, i que aquella llibreta només serveixi per allò. I no cal després tornar-ho a llegir. Simplement és perquè el teu cervell se'n vagi al llit amb pensaments positius. I els pensaments positius generen més pensaments positius, més amabilitat, i dormiràs millor. Hi ha de vegades a la classe que em diuen, però si és un dia que no m'ha passat res especial, i dic, ja, però alguna cosa podràs agrair.
Sempre.
I llavors, quan no troben, ja els hi dic, que el teu fill t'hagi donat un petó, que hagis pogut pujar unes escales, que tinguis salut, que hagis saludat a tal persona.
Que t'has aixecat.
Que t'has aixecat al matí. I llavors em diuen, ah, vale, i després ja la llista surt.
Sí,
el primer dia
total.
Potser costa, el segon menys, i conforme ho vas practicant, agafes la llibreta i ja no surten tres coses, surten cinc.
Surten més.
Sí.
Surten més. I escolta, i què me'n dius de, a l'hora de... Un cop te'n vas a dormir, estàs al llit, hi ha gent que li costa dormir, persones que s'adormen de seguida. Si costa una mica agafar el son, què me'n dius de fer respiracions profundes? I qui tingui costum alguna oració?
Mira, sense forçar la respiració, és a dir, només observant la teva pròpia respiració, actives el sistema parasimpàtic. El sistema nerviós està dividit en simpàtic, que és el que fem coses de forma que les volem fer, ho estic explicant així en paraules més planes, i el sistema nerviós parasimpàtic és el que ens porta a la relaxació. I és el sistema nerviós que fa servir, que fa funcionar coses del nostre cos sense que nosaltres haguem de fer res expressament, ¿vale? Llavors, el simple fet d'estirar-te al llit i observar, tanco els ulls i tot, per explicar-t'ho.
Sí, escoltar la teva respiració.
Sí, només observar la teva respiració tal qual és. A poc, la revolució que
va
porta
baixant.
La respiració va baixant i és perquè s'activa el sistema nerviós parasimpàtic. I llavors t'adorm més tranquil·lament. Jo, per exemple, faig una altra cosa. Quan m'ha passat una nit que em desperto allò 3-4 de la matinada perquè necessita tant al lavabo, torno al llit i faig un body scan, però això ja és més avançat. És a dir, és un escàner corporal amb meditació, observant les sensacions. Això els explico als alumnes ja quan fan el MBSR i els hi costa dormir. De vegades no arribo als genolls, comença pels peus, imagina't. I de vegades...
I quan estàs als genolls ja t'has adormit.
Ja m'he dormit, sí.
Uau.
Però és més pràctica, clar. Però per començar, això, posar atenció a la respiració, i el que pot passar al principi és que apareguin pensaments que dius, no lo quiero. Deixa que estigui i torna l'atenció a la respiració i aquell pensament es desfarà. Perdrà pes, perdrà potència.
Bé, amics, jo crec que la Eva t'haurà de tornar a venir. Ens ha passat l'hora que no ens n'hem adonat. I crec que hem après moltíssimes coses que ens poden ajudar el dia a dia i que són fàcils de fer. Que em direu que no hi ha temps, que és el que sempre em dieu. No tinc temps de cuinar, no tinc temps de meditar, no tinc temps de res. Jo crec que ho hem d'intentar. Ho hem d'intentar només per donar-li les gràcies a ella d'aquesta masterclass que ens acaba de fer. I a més ens ha promès una sorpresa per acomiadar-nos. Per tant, jo m'acomiado ja de tots vosaltres fins dimecres que ve i deixo que ella ens obsequiï amb aquesta sorpresa. A veure què us sembla. Sigueu feliços.
Hi ha una llegenda, una dita budista, que diu que si algú et toca les campanetes o els cròtals tres vegades és que et desitja el millor a la vida. Així que jo us tocaré tres vegades els meus cròtals per desitjar-vos el millor a la vida.
Moltíssimes gràcies.
Quatre.